Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con J.M. Salinas. J.M. Salinas. J.M. Salinas.
Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Plat Radio.
Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar,
La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
Bienvenidos a la Orme FM, ventana radiofónica en el Plat Radio.
Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
Martes sí y martes no. Las crónicas más variadas en la Cosme FM.
Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
En la Cosme FM tenemos una pregunta. Martes sí, martes no.
Martes sí, martes no. Escuche la Cosme FM.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Set minuts per sobre de les 10 del matí, anem amb més temes, i és que arriba a l'espai de seguretat ciutadana amb Mossos d'Esquadra. Avui tenim el Víctor Corbatón, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'aquí del Prat. Víctor, bon dia.
Molt bon dia, Marc.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Que ara no arriben aquestes vacances, però ja queda menys, eh?
Sí, es fa llarg, es fa llarg.
Ja queda menys, es comença a veure una mica diferent ara que han acabat les escoles, també, la circulació, una mica canvien les dinàmiques, però encara queden uns dies perquè la gent comenci a agafar vacances com cal. Anem, si et sembla, abans de començar, fem una mica valoració de la revetlla de Sant Joan, que va tenir lloc la nit d'aquest dilluns, perquè no va haver gaire incidències destacables, alguna que ara comentarem, però en general va anar prou bé, no, la nit?
Sí, va anar prou bé. La veritat és que encara que va haver incidents, com no pot ser d'una altra manera...
És impossible un incident zero en una nit tan important.
On hi ha tantes persones al carrer, i a més hi ha llançaments de petards i bueno, gran afluència en jocs, pues sempre hi surten conflictes, no? Però a banda d'això, en general va ser una nit força tranquil·la d'incidents que siguin una mica més destacables, no? L'únic que vam tenir és que es va detenir una persona per una agressió en arma blanca a una altra, dues persones. És el fet, una baralla entre un grup de persones i una persona on un parell de persones van quedar ferides i es va procedir a la detenció d'aquesta persona.
Això seria el més destacable. També vam veure a través de xarxes alguna crema de contenidors, però tot va ser això, no?
Sí, al final, com a rellevant, com a important, va ser aquest incident. La resta, pues, molt habitual en una nit de Sant Joan, i sobretot el més important és que no va haver cap fet molt destacable.
Vinga, doncs deixem enrere ja Sant Joan i anem a parlar de... portem un parell de temes. Voldríem començar a parlar del pla Campai, que tot just l'altre dia l'Eduard Martínez, quan estàvem aquí fent aquesta valoració de la Junta Local de Seguretat, va treure una mica el tema, però avui volíem aprofundir també per conèixer una mica més què és això del pla Campai, una miqueta com funciona, què s'està donant a terme. Explica'ns una miqueta què és aquest pla Campai.
Primer, aquest dispositiu està creat per la lluita contra el multireincident a les àrees metropolitanes, a l'àrea metropolitana. No?
Que és del que tant es queixa ara la gent de dir, ostres, doncs aquesta persona ha estat detinguda 46 vegades, no? Aquest seria un multireincident.
Sí, perquè al final aquest fet el que està donant a la població és una sensació d'inseguretat. Mm-hmm. Encara que no siguin delictes greus o importants o violents, sí que genera una sensació d'inseguretat, perquè la persona que li furten el mòbil, li furten la cartera o li trenquen un vidre per robar-li d'algun objecte de l'interior del seu vehicle, al final té una sensació d'inseguretat i per això s'ha fet aquest dispositiu, no? per lluitar contra aquesta sensació d'inseguretat que tenen les persones per aquests petits delictes, no? Que moltes vegades són molt, molt reincidents, no? Les persones, els autors són reincidents que viuen d'aquest fet delictiu i donar, per una banda, aquesta seguretat a la població i també donar aquesta inseguretat als lladres. Perquè fent aquest tipus de dispositius, que ara explicaré de què es tracten aquest tipus de dispositius, doncs donem una inseguretat al lladre, no? Perquè estem molt a sobre d'ells.
Parlàvem d'aquest pla Campai, deies que és un dispositiu que s'està donant a terme a nivell metropolità, és a dir, que interpel·la una mica, doncs, no sé si és conjunt de Mossos d'Esquadra i diferents policies, és només de Mossos?
Sí, es fa coordinadament amb policies locals, policia nacional i, bueno, altres cossos policials, no? També dintre de Mossos diferents unitats, unitats de paisà, d'investigació, d'ordre públic, es fa en diferents també unitats. Policies locals també participen, policia nacional també participa en aquests dispositius. Aquests dispositius el que estem fent és anar als llocs on es produeixen més fets delictius en cada zona, no? Per exemple, quan es fa aquí al Prat, es valora la situació del Prat, on està passant més fets delictius, i és allà on es pon el punt de mira per realitzar aquest tipus de dispositiu, no? I per exemple, aquí ja es va començar a fer i es va fer a la zona de Renfe, d'intercanviador, i també a la zona de la plaça Catalunya de l'estació del Cèntric, no? Que són llocs on habitualment es produeixen molts furts, i allà es va ficar al punt de mira i es va fer aquest dispositiu conjunt amb policia local, policia nacional, fent aquestes tasca de prevenció, fent identificacions. I la veritat és que aquest primer dia que van fer va anar força bé. Força bé, moltes identificacions de persones multireincidents, i la veritat és que ahir el Prat va anar força bé, i també a la resta de Barcelona. El primer dia es van a Barcelona i àrea metropolitana, es van arribar a fer unes 105 detencions, es van fer 60 investigat, es van fer 330 actes, es van intervenir 15 patinets elèctrics, i bueno, pues són força són números força bons.
Quan fa que està aquest dispositiu en marxa? Perquè sabem que va començar a la ciutat de Barcelona i l'Hospitalet, una miqueta als llocs més calents, podríem dir-ho així, i Badalona també, i ara s'ha anat extenent a la resta de l'àrea metropolitana.
Una setmana aproximadament portem fent aquest dispositiu des de abans de Sant Joan, justament els dies abans de Sant Joan.
La valoració, deies, que és positiva a nivell metropolità. No sé si al Prat podem també...
Sí, va ser força bona, sobretot per aquestes identificacions, que no es va arribar a fer detencions, però sí que es van fer molt bones identificacions amb persones multiresidents, que, bueno, que es van ser identificades, i a millor, pues, es va amb aquesta tasca preventiva, pues, amb aquestes identificacions vam poder aturar alguns fets delictius.
Clar, perquè en aquest dispositiu també es poden identificar persones que estan en recerca i captura, persones que vagin, com dèiem, s'han agafat patinets, que pot ser que estiguessin o trucats o que fossin robats també. És a dir, que no Clar. Només es persegueix el moment del furt o el moment de l'activitat delictiva, sinó que també una que ja hagi estat prèvia.
Sí, l'has explicat perfectament. No només és aquesta tasca reactiva, sinó també preventiva. Uh-huh. I la veritat és que els números estan sent força bens. No només és un dispositiu que només mira a transport públic, sinó també s'estan fent punts estàtics, control de pas, també en zones d'oci nocturn. El que estan mirant sobretot són els llocs on es produeixen més fets delictius, i allà és on s'ataca, no només al transport públic, sinó també zona d'oci, zona de via pública, en un control de pas per poder prevenir robatoris amb força a empreses, també si en aquella zona es realitzen robatoris amb força en empreses. Bueno, es mira específicament en cada població quines problemàtiques té i es lluita contra elles.
Deies, ha començat fa una setmana, tenim data de finalització o és un dispositiu que es manté de moment fins que les dades millorin o fins que es decideixi que ja no és necessari?
Exacte. S'intentarà això, millorar dades, i quan jo crec que en aquestes dades es millorin, es pararà aquest dispositiu. També és un delicte, o el multireincident és un problemàtic, perquè és complicat després de poder canviar la llei, no? I va enfortir, no?, aquestes penes contra el multireincident, però per nosaltres és molt complicat de poder demostrar, no?, que aquesta persona és multireincident.
Clar, no sé si s'està fent alguna cosa per part de Mossos d'intentar, l'altre dia l'Eduard ens explicava, estem intentant que si ja van diverses persones juntes, que explicar-ho de tal manera que es vegi que no és una persona individual que ha robat un dia un telèfon mòbil i un altre dia un altre telèfon, sinó que és una cosa més com una organització que estava conxerxada per fer això.
Sí, quan nosaltres tenim aquesta sospita de grup criminal o de persona multireincident, llavors aquest estat l'instrueix la unitat d'investigació perquè aquesta instrucció sigui la més curosa possible i pugui fer les tasques d'investigació per provar que aquesta persona és multireincident.
I així les penes entenem que són majors quan formen part d'un grup criminal, són multireincidents, que en una persona que ha substret un mòbil una vegada, no?
Clar, la pena de delicte de furt pot arribar sempre per sota dels 2 anys, llavors no entra a presó, i si podem provar que la persona és multireincident, llavors la pena puja d'aquests 2 anys i ja pot arribar a entrar a presó. Llavors aquest fet és molt important a l'hora de que aquestes persones deixin de tenir aquest modus vivendi, no? Del fur o del delicte com a forma de viure.
Doncs vinga, això pel que fa al pla de campanya. No sé si ens deixem alguna cosa més.
No, en general...
Passem on... Digues.
La gent ja veurà aquest dispositiu, perquè, clar, quan fem aquest dispositiu a Renfe o a Via Pública, és molt cridaner, no? Perquè estem als 3 cossos, no? Policia local, Policia Nacional, Mossos, a millor també Ordre Públic, no? I al final són dispositius que criden molt l'atenció.
Però bé, que no ens hem de preocupar, simplement que esteu vigilant que tot vagi bé.
Perfecte.
Anem amb un altre tema que volíem parlar avui. Tot just ara arriba ja l'estiu, dies de més viatge, de més reserves d'hotels, d'Airbnbs, d'apartaments, etc. I un dels temes que us esteu trobant ara també és aquestes estafes en apartaments turístics, no?
Sí, Marc, justament volia tocar aquest tema perquè ens hem trobat amb alguna denúncia ja d'alguna persona d'aquí del poble que ha llogat algun habitatge o algun apartament o alguna habitació en aquestes plataformes, no, de lloguer de vacances, no? I s'ha trobat que era una estafa. I llavors volia explicar una mica perquè les formes cada cop s'especialitzen més, no? I el que abans tu feies la compra o el lloguer mitjançant internet i llavors quan arribaves allà pues, et trobaves que no hi havia aquesta habitació o aquest apartament o el que haguessis llogat, ara ens trobem que cada cop és més complexa, no? Fins i tot els estafadors el que estan fent és llogar a aquest apartament, fer-li fotos per a l'hora de penjar-les a internet, que sigui el més real possible. Fins i tot si tu pots anar un dia a veure aquest apartament i ells lloguen a l'apartament perquè tu el vegis, i llavors tu entres, te'ns ensenyen amb les claus i llavors pues, no desconfies, no, d'aquesta persona. Bueno, pues s'ha d'anar amb molta cura d'aquests lloguers que fas a través d'internet, no? S'ha de comprovar bé i s'ha de mirar bé, no? Els comentaris que tenen, els preus, que siguin molt
realistes,
no? O que siguin comparats amb la mitjana de la resta de lloguers, perquè al final si ens trobem a lloguers en zones que millor ja estan quasi plenes, lloguers molt barats i que hi ha molta facilitat, doncs hi ha alguna cosa que falla, no? És important veure també els comentaris que deixa la gent sobre aquest lloguer.
Clar. Primer que hi hagi comentaris, no?
Sí, primer que hi hagi comentaris. Això sempre ha de bé en un lloc d'una pàgina web on lloguen apartaments, doncs sempre tenen que haver algun comentari, si no que ens ha de cridar molt l'atenció. Després què diuen aquests comentaris, no? També si tenen 3 comentaris i els 3 són bons, bueno, a veure, són molt pocs, no? Bueno. Mirem una mica, fem una mica d'investigació a les xarxes, a veure què diu la gent, què comentaris, i a partir d'aquí valorem, no? Si no hi ha cap comentari, això s'ha de cridar molt l'atenció. Després també intentar mirar que no hi hagi un altre apartament igual d'un altre propietari o llogater, perquè hi ha gent que aprofita pues, les pàgines web d'altres persones per clonar-les i utilitzant les imatges d'aquesta persona que lloga aquest apartament, pues, fer clonen aquesta pàgina i ofereixen aquest servei sense ser els propietaris.
Sense tenir el dret. Això entenc que és un tema que cada vegada augmenta més, perquè al final, dèiem, es van professionalitzant, cada vegada més específic. Abans, que no hi havia tanta compra per internet, això no existia o existia molt poc, cada vegada va més. No sé si aquí al Prat, per exemple, parlàvem abans, no passa amb apartaments turístics d'aquí al Prat, perquè n'hi ha molt poquets, però a la gent del Prat sí que l'afecta quan marxa fora, no?
Correcte. El que tenim, sobretot aquí al Prat, són víctimes. No tenim estafadors, el que tenim són víctimes. I una cosa que trobem també és que la gent cada cop lloga més per internet, cada cop més hi ha apartaments turístics. Antigament tu anaves a un hotel, anaves a un càmping, a un bungalow, on anaves, però era un lloc físic. Ara cada cop més hi ha domicilis o pisos que són de lloguer turístic. Aquest augment d'aquest pisos de lloguer turístic també fa que creixi molt la demanda de les persones. I és aquí on els estafadors aprofiten per ficar-se per mig i intentar enganyar les persones.
I a més, suposo també el fet de fer tots els pagaments per internet, que moltes vegades ara ja gairebé a la majoria, sobretot quan són apartaments turístics, et fan fer el pagament un cop fas la reserva. abans tu quan reservaves per telèfon a l'hotel, pagaves a l'hotel, no hi havia cap tipus de problema perquè tu ja estaves allà físicament, veies que tot quadrava, però ara moltes vegades és això, reserves un lloc on no has estat mai, tu fas el pagament tranquil·lament i després confies en que arribis i estigui tot bé, no t'hagin estafat ni res, no?
Sí, i això també un dels fets que ens ha de cridar molt l'atenció és la forma de pagament. Si només et deixen una forma de pagament que és amb targeta, això t'ha de cridar també l'atenció, no? Si no et deixa pagar per PayPal o per algun altre tipus de forma de pagament, pues això ens ha de cridar l'atenció, perquè el que fan els estafadors és només deixar aquest tipus de forma de pagament perquè és més complexa de rastrellar.
Més parlant també de que hi ha plataformes, moltes plataformes cada vegada més que ofereixen doncs, tots aquests tipus d'apartaments turístics. No sé si és més segur reservar-ho a través de la plataforma, però també hi ha estafes dins les plataformes, no?
Sí, normalment les mateixes plataformes intenten confirmar que, que totes les persones que ofereixen els seus serveis dintre d'aquesta plataforma siguin legals, no? Però sempre s'escapa algú, no? Sempre és el primer que cau. A partir d'aquí, en aquestes plataformes pot denunciar que aquest pis és una estafa o és fals, i llavors aquestes plataformes sí que normalment quiten aquesta persona de poder oferir el seu apartament. Normalment les plataformes tenen les seus formes de filtrar bastant bé, no? I si tu fas aquesta reserva a través de la plataforma, et dona bastant seguretat, no? Però bueno, sempre pot ser que s'escapi, a les plataformes també se li escapi algun estafador.
I què podem fer si ens passa a nosaltres?
Bueno, el que hem de fer és anar a la comissaria a denunciar el fet. És important també portar les màximes dades possibles, no? Número de compte on has fet el pagament, el nom de la persona que has contactat,
l'anunci, si el pots
recuperar, i la màxima informació sobre tot el que ha passat, no? I si tens captura de pantalles, tota la informació, totes les converses que hagués tingut amb aquesta persona, la màxima informació que puguis tenir, la portes a comissaria. Recordo també la possibilitat de fer-ho mitjançant cita prèvia, no? Perquè sobretot,
més ràpid, no?
Sí, més ràpid, que no, evita coles. No? Perquè al final, si tu vas a denunciar i no tens aquesta cita prèvia, has d'esperar el teu torn, i a vegades
es fa llarg. I més quan vas a policia, normalment no vas per coses agradables. Moltes vegades vas a posar denúncies o per alguna preocupació, aleshores no vols estar allà tot el dia.
Sí, no? No, i a banda que és això, no? que depenent la situació que et trobis, no? Si a millor en aquell moment estan fent entrar detinguts, hi ha persones denunciant, que a millor són denúncies llargues com una violència de gènere, o llavors pues, la gent que ha d'esperar molta estona i no és agradable, clar.
Doncs amb això ens quedem molt de compte amb aquests, quan fem aquests lloguers d'apartaments turístics, sobretot ara a l'estiu, que es multipliquen moltíssim perquè tothom vol marxar fora, i si no, sempre podem presentar denúncia a Mossos. Víctor Corbatón, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Són 10:45.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Què tal? Bon dia, es parla Luis Rodríguez Alonso. El ple municipal d'aquest vespre debatrà una declaració institucional contra...